yourself.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Cada diumenge a Ràdio Estel, fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics, amigues, ens plau de retrobar-los una setmana més fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Ens disposem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 5è de Pasqua. I ho farem gràcies a la col·laboració imprescindible dels nostres convidats, que avui són la germana Victòria Molins, teresiana. Hola, què tal? Benvinguda.
Hola.
El germà Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Què tal?
Molt bé.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies.
Tots dos. I el Jaume Galobart, també, delegat del Catecumenat i de l'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa. Què tal?
Bé, bé, bé.
Gràcies també a vostè per ser aquí amb nosaltres.
De res, home.
I hem de dir que la taula de control la porta en Toni Huguet, l'Àlex Alsina produeix el programa i Maria Marín, qui els està parlant, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 5è de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 14.
En aquells dies, Pau i Bernabé se'n tornaren a Listra, a Iconi i Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaven preveres en cadascuna de les comunitats i en pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d'anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia i d'allà se'n tornaren per mar a Antioquia, des d'on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l'obra que acabaven de complir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.
Retorn de Pau i Bernabé a l'església d'Antioquia, on reuniren la comunitat per explicar-los l'experiència de la missió que acabaven de complir i tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus, com acaba el fragment d'aquesta lectura. Molt bé, doncs, senyors tertulians, tenen vostès la paraula. Qui vol començar? Germà Lluís?
Aquí hi ha dos aspectes molt interessants, entre molts d'altres, no? Un és com acaba la lectura, que connecta amb la setmana passada, aquest gran conflicte, aquest gran discerniment de la comunitat primera, no? S'havia d'obrir als que no són jueus, doncs molt clarament Déu havia obert les portes a la fe als que no són jueus, és a dir, jueus i no jueus, tothom pot estar cridat a la comunitat de Jesús. I l'altre, que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. A mi em fa pensar que les comunitats sovint tenim tribulacions. Tribulacions pel fet de ser seguidors de Jesús, per les nostres pròpies mancances tenim tribulacions. Hi ha un llibre que recomanaria molt de molta manera, que és les cartes de la tribulació que del papa francès es refereix a tot un seguit de cartes en moments que ell s'ha viscut en una greu dificultat, sobretot el tema de Xile, però que també recull, com jesuïta que és, doncs les cartes dels superiors generals de quan la companyia va ser suprimida. Aleshores, la pregunta és com podem reaccionar des del punt de vista evangèlic quan vivim en una tribulació? Quines actituds hem de prendre? Jo penso que això és molt important, perquè si tenim tribulacions, molt bé, com afrontem aquestes tribulacions? Com les podem afrontar evangèlicament? Perquè podem caure també a la trampa de si una tribulació és produïda en part també injustament, de donar una resposta injusta a aquesta tribulació. Com podem donar una resposta evangèlica a les tribulacions que personalment, comunitàriament, l'Església patim?
Jo, m'agrada que hagués trobat aquest punt, perquè és un dels que a mi em recorda moltes coses, però sobretot aquí el sentit que veig més clar és el de la comunitat. Però recordo quan era petita i estudiàvem el catecisme, perquè ho estudiàvem moltíssim, havia de saber-ho de memòria, i fins i tot el doctor Modrego feia concursos per veure com se sabia. Hi havia una frase que a mi m'impressionava moltíssim, que la recordó en castellà, clar, perquè era com estudiàvem. I aleshores deia que por muchas tribulaciones hemos de pasar para entrar en el reino de Dios. I a mi sempre se m'havia pensat que per entrar al reino de Déu doncs havia de passar molt i havia que fer molts sacrificis. Aleshores buscava sacrificis perquè si no, no entraria al reino de Déu. Quina manera de complicar-me la vida era aquella, no? Però me la complicaven així. Aleshores jo, el dia que he entès el que tu acabes de dir, una comunitat viu una sèrie de tribulacions que són que no s'han de buscar, sinó que ja venen donades per el que és la humanitat. Però l'altra part és, tot aquell que no viu l'Església com comunitat no sap el que és l'Església. Aleshores, només pensa en una Església piramidal, que això és dificilíssim de convertir. L'Església, si és comunitat, aleshores sí. Jo, a vegades, penso en les primeres comunitats cristianes de les esglésies, perquè aleshores no hi havia església, hi havia l'església de Corint, l'església de tal, perquè era la comunitat de tal, la comunitat de qual. Hauria una riquesa tan gran en la diversitat de comunitats, i tot aquell que jo he vist, érem nous germans, doncs ho veig en els meus germans fins i tot casats, no? Però que han viscut des de fa molts anys, amb els nens petits, han viscut comunitats, comunitats de matrimonis, comunitats parroquials o que sigui, han viscut un altre tipus d'església. O sigui, per mi la comunitat, que aquí es veu molt clar en els fets dels apòstols, és fonamental. Ja portarà la comunitat tribulacions. Per aquestes entrarem en el reine, però el reine està aquí ja. I per mi això és molt important.
Què més?
Per trencar, jo quan llegia això ja estic cansat. Perquè no para aquest home, vull dir, Pau i Barbé, no sé, saps?
Sí, ja.
I m'he recordat dels preveres que van d'una parròquia a l'altra, atabaladíssims, amunt i avall, no? I que a vegades la comunitat, veient aquesta realitat, tampoc els acabem de recolzar. Ara, més enllà de si s'equivoquen o no, vull fer una defensa o posar-me al costat d'ells i penso, buf, Déu-n'hi-do, no? Cap amunt, cap avall. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat, que diu, a Antioquia la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu. És a dir, la comunitat pregava perquè allò que feien anés bé. En canvi, nosaltres a vegades diem, ostres, el mossèn ha arribat tard. Clar, va de bòlit, però ha arribat tard. Però no sé si acabem de pregar i ajudar-lo, o ajudar-los, aquests que tenen 3, 4, 15 parròquies pels poblets de diferents llocs de Catalunya, no? Doncs si preguem prou perquè la feina que fan no sigui cronometrada, diguem-ne, com una contrarrellotge de ciclistes. No sé si m'explico, I a mi em sembla que aquesta sensació a vegades no la tenim a la comunitat. I pregar perquè aquella tasca de missió, més enllà ja no només dels preveres, sinó dels laics i dels religiosos i tot plegat, que aquella tasca de missió que fan, no sé si tots tenim consciència de que hem de pregar perquè allò funcioni o vagi bé, o demanar a Déu l'ajuda, no? I d'aquesta manera també ens en fem partíceps d'aquella tasca evangelitzadora. Perquè si no sembla, per exemple, que la catequesi només sigui pròpia de tres persones de la comunitat que fan catequesi i ja s'espavilaran. això és en context més proper, no? O que aquell grup de joves el porta algú que fa revisió de vida i ja està.
O que els capellans semblen funcionaris dels sacraments.
Sí, exacte.
Pobres, que alguns han tingut que fer aquesta Setmana Santa dos o tres.
O tres, sí, sí. Doncs en aquest sentit a mi em semblava important dir això.
Doncs, si els sembla, podríem passar ja a escoltar la segona lectura, va bé? Sí? Doncs és de l'Apocalipsi de Sant Joan, un diumenge més, i del capítol 21.
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut, i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir, cap a l'indret del tron, una veu forta que cridava. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més l'amor, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors el qui seu al tron afirmà: jo faré que tot sigui nou.
En el fragment d'avui de l'Apocalipsi, el vident descriu el cel nou i la terra nova, la Jerusalem nova. De fet, és una visió amb la que vol infondre ànims, pau i esperança als cristians que en el seu temps eren temptats pel desànim i per les persecucions. Voldríem actualitzar aquesta lectura. Qui vol començar? Germana Victòria?
Sí.
Sí. Què li sembla?
Bueno, doncs jo, el mateix que moltes vegades he pensat, que el regne ja ha començat aquí i que hem de fer el possible perquè aquí també tot sigui nou. Si vivim el regne amb aquestes característiques d'aixugar llàgrimes, aquestes característiques tan maques d'un cel nou i una terra nova, això és el regne de Déu. Que és veritat que aquí mai el tindrem en plenitud, que tenim també el consol de que un dia viurem en plenitud. I aquesta fe ens fa molt feliços, és veritat. Però ja aquí hem d'aixugar llàgrimes, aquí també hem de... A mi m'agrada molt aquesta definició, no?, que Déu serà Déu que és amb ells, Déu amb nosaltres, no? Ja va començar des del principi el nom que li van donar, Emmanuel, Déu amb nosaltres. I això ja, que és el gran misteri de l'encarnació, que Déu està aquí entre nosaltres, i ja em dona aquesta satisfacció de viure ja, fer el possible per viure ja aquí el regne. El regne que ja ha començat i que fa noves totes les coses.
Moltes vegades m'ha sorgit una pregunta: què és més fort, el bé o el mal? Jo recordo l'única vegada que vaig travessar el mur de Berlín, jo vaig veure tants controls, era terrible aquella sensació, no? I va ser 5 controls. I aleshores, en aquell moment, jo vaig dir: això no caurà mai. Anys després, ja no existeix el mur. És a dir, des de la fe, potser hi ha un moment que podríem tenir que tot acabarà bé. És a dir, que el bé és més fort que el mal i que tot acabarà bé. D'aquí vindria la frase última de la lectura avui: jo faré que tot sigui nou. S'ha de renovar, s'ha de... La novetat de l'estima, de l'amor entre les persones, etcètera, no? Però això és molt difícil perquè no sempre es viu quotidianament d'aquesta manera. Però tinc la convicció de que tot acabarà bé?
Completament d'acord. Jo, seguint amb el que deies, veig que és una crida a l'esperança. El mar ja no n'hi havia. És a dir, el mar, en el llenguatge bíblic, és allà on sempre hi ha el problema, el mal, etcètera, etcètera, no? I allò que s'ha de convertir. El mar no hi havia. I el cel i la terra, els d'abans han desaparegut. Per tant, el que serà nou. Les coses d'abans han passat. El cel i la terra d'abans ha passat. Per tant, els creients, els cristians, hem de viure en aquesta esperança d'un cel nou i una terra nova. I hem de caminar fixant-nos més en aquest horitzó, crec jo, que no pas en totes les càrregues pesades que portem de la història. I això ens deslliura una mica i ens allibera, no? D'altra banda, tampoc entendríem el perdó. És a dir, allò passat que ha anat malament ha estat perdonat i esborrat. I llavors, doncs, penso que hem de veure la cosa amb visió de futur, més enllà de les tribulacions de la lectura que hem fet anterior, no? Però més enllà de les tribulacions que hi puguin haver, doncs hem de viure de cara a aquest cel nou i aquesta terra nova. El mar ja no hi és, aquell mar que...
I què des... més?
Aquestes imatges tan maques que nosaltres des de la vida religiosa les fem servir també, que són tant de Teresa de Jesús, de Jerusalem com una núvia, no?, engalanada, que nosaltres hem fet dones també per la vida mística, per la vida d'unió amb Déu, amb el sentit tan maco de l'esponsori, que és la unió més gran que hi ha entre un home i una dona, doncs també la unió tan gran que podem arribar a tenir des de la mística, des del gran misteri de la unió amb Déu, a mi em dona també molta felicitat i em dona molta alegria pensar que em realitza plenament aquesta unió gran amb el Senyor, en un món en què moltes vegades pensen que les dones no ens realitzem si no som mares o si no som esposes, no? Doncs aquest sentit bíblic tan maco del desposori em dona aquesta unió tan ferma, tan meravellosa, que fins i tot en la paraula de Déu tantes vegades es converteix en un do meravellós de l'amor, la unió més íntima i més pregona.
Aquí hi ha un altre tema que diu les coses d'abans han passat. Connectant a la frase del principi, el cel i la terra d'abans s'havien desaparegut. És a dir, les coses abans ja han passat, perquè passa per tothom les coses abans. És a dir, no hi ha moltes persones que tenim o tenen ferides de la vida que no passen i que els hi continuen fent mal? Pot ser un moment que una persona pugui dir, mira, doncs de tot el que has viscut ja ha passat. I, per tant, faré que tot sigui nou. És a dir, renova la teva vida, viu la teva vida en profunditat i no quedis tot el dia... diguéssim, enganxat a les teves ferides, que això no passa en tu. És a dir, deixa que això passi, perquè tinguis una vida nova.
Però això, no, més enllà de la voluntarietat que hi pugui posar una persona, serà possible si descobreix que Déu és entre els homes. És a dir, amb l'ajuda d'aquest Déu que està fent camí amb ell. Perquè, si no, és cosa de voluntariat, i a vegades voluntaria, de la voluntat i prou. Costa.
Però diu, jo faré, és a dir, el Senyor, sí, sí. No jo, cada persona, jo faré que tot sigui nou. És a dir, la connexió amb Déu és el que em permet descobrir Exacte. La novetat de la meva vida.
I sí, això sí,
és
sí,
molt
sí.
bo, perquè són aquests dos elements. No és pur voluntarisme personal, Exacte, sí. ni un manual d'autoajuda.
Exacte, això.
Molt bé, hauríem de continuar endavant per escoltar l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 5è de Pasqua. I estem fent la tertúlia amb en Jaume Galobart, que és el delegat del Catecumenat i de l'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, també amb el germà Lluís Serra, que és marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i amb la germana Victòria Molins, teresiana. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 13.
Quan Judas va ser fora del cenacle, Jesús el digué:
ara el fill de l'home és glorificat i Déu es glorificarà en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix i el glorificarà ben aviat. Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou deixebles meus.
Confidències de Jesús als seus deixebles, un cop Judas va marxar al final del sopar de Dijous Sant. Consignes també per quan ell ja no sigui amb ells. Fixem-nos especialment en el manament nou. És molt significatiu. Bé, doncs, qui vol començar dels tertulians? Germana Victòria.
Doncs mira, a mi aquesta novetat m'encanta, no? Pensant, un manament nou. És tan nou que un dia em va fer pensar molt l'Eucaristia nostra que vivim els diumenges. Doncs el capellà ens va fer una cosa molt maca, va fer com una representació. Primer se'n va anar una mica lluny i va dir pues, l'amor, el manament de Jesús va anar progressivament. Primer va dir pues, que era el manament antic, d'estimaràs com t'estimes a tu mateix. No? Ara, jo del teu costat, i depèn de com t'estimes a tu. Després va pensar una mica i es va posar a meitat del grup i va dir... Però després ja va anar més endavant i va dir, però si estimeu el que us estimen, no té mèrit, s'ha d'estimar també els enemics, segon pas, molt important. I després em va anar fins a l'altar, on tenia preparat per l'Eucaristia, i va dir, però la novetat va ser aquesta, estimeu com jo us he estimat.
Estimeu-vos.
Estimeu-vos com jo us he estimat. Per mi aquesta representació em va donar molta llum. Aquesta era la novetat. La novetat era, ja sé que és molt, molt clar això, però representat així va ser molt clar per tots els que estàvem allà, perquè és la gran novetat. Estimeu com jo us estimeu. I això per mi és una novetat meravellosa, no?
En això coneixeran que sou deixebles meus.
Aquesta és la segona part, no? Que després ja comentaríem.
El que és sorprenent també d'aquest evangeli és el començament, quan diu que Judas va ser fora del cenacle. I Jesús com reacciona? Diu, ara el fill de l'home és glorificat. És a dir, Jesús, Judas marxa al cenacle, que és quan començarà tota la passió.
Sí.
I és en aquell moment del fracàs absolut de Jesús que és quan és glorificat. És a dir, aquí hi ha un contrast brutal amb aquesta reacció de Jesús. És a dir, quan s'inicia tota la part negativa a passió, podríem dir negativa en aquest sentit, Jesús reconeix que l'home se l'ha glorificat. I la segona qüestió, a mi hi ha una cosa que em preocupa enormement des del punt de vista social. En el nostre país contínuament s'estan dient delictes d'odi, odi, odi. És a dir, estem generant odi per temes electorals, per interessos electoralistes. És
això
a dir,
ja, ho vam viure en les eleccions passades.
Sí, potser, sí, no? sí, clar. Vull dir, això és el que hem vist, però ja fa mesos, molts mesos, i a l'època de les eleccions això és a l'ordre del dia, no? Aleshores, el tema també important és... Jesús no, és un plantejament completament diferent. És a dir, coneixerà si sou deixebles meus, si us estimeu els uns als altres. És a dir, aquest missatge de Jesús no només és un missatge pels creients. Si la societat agafés això, la transformació podia ser brutal, social. És a dir, les propostes evangèliques tenen una força social increïble. Però, clar, si nosaltres estem tot el dia dient delictes d'odi, doncs molt bé, doncs aquí ens quedem.
És claríssim això, perquè no sabem reivindicar sense odi. Perquè hem de reivindicar coses, però sense odiar. O hem d'estimar el nostre, però sense odiar el contrari. I això no ho sabem fer. Sempre posem aquesta...
Quan vas publicar l'Ara fa unes setmanes...
Això, reivindicar sense odi. Perquè a mi...
Reivindicar sense odi, sento més interessant.
Perquè a mi m'ha impressionat molt que no sabem.
Perquè en el fons l'odi, el que és polaritzar la gent... amb els bons i dolents, el que sigui, i aleshores ja asseguro els que es polaritzen a favor de la meva postura.
Tu fixa't que ara, normalment, en la propaganda electoral, molt poca propaganda de lo que jo vull fer. Normalment és de lo que no vull fer perquè ho fa l'altre. O sigui, de l'odi a l'altre. Això cada vegada estem més. I els nostres joves ho estan mirant més que això. L'odi que hi ha en les assemblees, l'odi que hi ha en els parlaments, l'odi que hi ha quan reivindiquen una cosa. I això és molt fort.
Però clar, si els cristians tampoc no tenim, en la majoria de casos, bé, no es pot generalitzar, però en molts llocs no hi ha com una formació cristiana bàsica. Per tant, anem a les palpentes, no? Anem, això sí, això no, però si realment hi ha una formació cristiana, i òbviament no cal dir, viscut aquest manament nou de Jesús, potser les coses canviarien. No tindríem la mentalitat, la manera de pensar del món, sinó la manera de pensar evangèlica, potser, no?
Sí, jo voldria afegir amb tot això que dieu, que potser la nostra societat banalitza molt el sentit de les paraules. I quan nosaltres diem estimar, el món entén altres coses. I el nivell d'aquestes paraules que van perdent el sentit profund, doncs fa que, bueno, t'estimo un temps, ara estic bé amb tu, ara no, i per tant, doncs, ara me vinc amb tu, en el món polític, me vinc amb tu perquè em convé, i som molt amics, però després ja no. És clar, quan Jesús parla del manament nou és que fa donació de la seva vida. I estimar així és difícil. I, clar, no tothom, en principi, potser per falta de formació o de contingut de les paraules, no està disposat a donar la vida així gratuïtament fins al final, no? Que és estima com jo us he estimat, és a dir, fins al final. Clar. I llavors aquí ve la novetat. I si hi ha, d'entrada, en general, penso que moltes paraules com... Clar, per exemple, amb les noves tecnologies, hi ha aquest símil, no? Quants amics tens a Twitter, no? 800. Quan estaràs malalt, quants et vindran a veure? No, llavors em cuida la mare. Clar, aquests amics...
Molt veritat.
Aquests amics, doncs, són volàtils, no? Sí, sí, vull dir que, clar, per tant, la paraula amic ja no és allò.
Sí, sí. Doncs... O el que dius tu, el sentit de l'amor, a veure.
Sí, el sentit... Sí, sí.
Sí, sí. Santa Teresa diu una cosa molt, molt... com més ella, no? Diu, es que los pensamientos se van siempre a donde están. Yeah. Perquè quan ella parlava del símil de l'amor matrimonial i s'escandalitzaven, bueno, quan no li van deixar publicar el Cantar de Cantares a Fray Luis de León, i ella va publicar una cosa sobre el Cantar de Cantares i va estar a punt d'anar a la Inquisició. Deia, però per què interpretarà així? Sí, los pensamientos se van siempre a donde están. Jo estava parlant d'una altra cosa, no? Uh-huh. I a vegades... Però a mi m'agrada molt la paraula estimar en castellà, allà en català, perquè estimar és doble. L'estimació vol dir també estimar en castellà, no? Estimar és també dar estimació a l'altre, hacerle valer. I aleshores és la paraula amor en català té una significació molt forta, no? Uh-huh. D'estimar. En aquest sentit. Però la novetat que tu dius és aquesta novetat, que costa tant d'entendre, perquè hi ha tanta barreja en les paraules avui dia.
Sí. Per això que Sant Enquic, que ara havia dit que l'amor no és ni una idea, no és un sentiment, clar, ni un instint, clar. És consciència. Quan un pren consciència del valor de l'altre, de la mateixa dignitat, obre d'una altra manera. Aleshores és actuació, sí, d'una altra manera. Sí.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, tertulians, per haver fet possible els comentaris a aquestes lectures del diumenge 5è de Pasqua. Gràcies, doncs, germà Lluís Serra.
Gràcies també a tu.
Gràcies,
a
Jaume tu. Galobart.
A tu, d'haver-me convidat.
I gràcies, germana Victòria Molins.
Moltes gràcies perquè ens has convidat a fer tot això.
Bé, i una altra ocasió, si volen, no us puc tornar a convidar. Sí,
sempre que vulguis.
Gràcies. També agraïm al Toni Huguet la realització tècnica. I, com no, a vostès, fidels seguidors de la taula de l'Evangeli, agraïm, doncs, la seva presència d'alguna manera a través de les ones en aquest programa. I també, com no, que ens envien els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Recordem que la nostra adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Continuem fidels, sisplau, a la sintonia de Ràdio Estel, si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.